2:15 del matí.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Dilluns 8 de gener, primer programa d'aquest recent mes estrenat i també primer programa d'aquest 2024. Un cap de setmana que només ens ha deixat un únic partit, el que va disputar ahir a la tarda a Lleó, el Solideo Patiu Club Sant Cugat Femení, amb derrota a la pista del Benvibre per 2-1. Un pas enrere per les aspiracions de les santcugatenques de cercar la classificació per a la Copa de la Reina. Tot i això, encara les vermells i negres tenen opcions. Aquest dissabte rebran a l'una del migdia el Voltregà amb aquest objectiu, amb aquesta intenció de guanyar i lluitar fins a la darrera jornada de la primera volta de competició per entrar a la competició del CAU. Preparats, com sempre, per explicar-vos l'actualitat santcugatenca, us parlem de la nova campiona de la cursa del Gall, disputada aquest 31 de desembre, i que avui ens acompanyarà a l'estudi Ramon Barnils. Ella és l'Elisa Melili. Coneixerem quin projecte hi ha al darrere d'aquesta atleta de curses populars i també parlarem amb el nou entrenador del Cubasca masculí, Àlex Avilés, que té un repte difícil: mantenir la categoria del primer equip masculí, ara en descens a segona catalana, grup 4. I un altre entrenador també es visita, el del Club Rugby Sant Cugat masculí, Martín García, aquest dissabte a partir de la una del migdia, jugant al camp del Toro Balear. Guanyant en bonus, tornaran a jugar a la fase d'ascens a divisió d'honor, la màxima categoria estatal. I també coneixerem com es troba el Club Esportiu Vall d'Oreig. Què espera el 2024 de les competicions que organitza amb el seu director esportiu, amb el Roger Badia. Ja ho heu escoltat, un menú atapeït d'esport santcugatenc que ara mateix comença. Aquest Esport en marxa, primer programa de 2024. Sigueu benvinguts. Doncs sigueu benvinguts a aquest Esport en marxa, 8 de gener, dilluns. Doncs ja fa algunes setmanes que, evidentment, amb les festes nadalenques no hem pogut parlar i explicar de l'esport santcugatenc. Sí que ho hem fet, òbviament, a través de cugat.cat/esports, però avui ja tornem a la feina. I tornen, doncs, tots els equips santcugatencs, a excepció del Solideo Patiu Club Sant Cugat Femení, que ahir va caure derrotat per 2-1 a la pista del Benvibre de Lleó i fa un pas enrere en les seves aspiracions de jugar la Copa de la Reina. Aquesta setmana ja comencen els entrenaments de tots els equips i aquesta jornada, doncs, hi haurà ja tots els partits previstos per la primera jornada de 2024. Però deixem de banda momentàniament l'actualitat esportiva dels equips federats i parlem amb un nom propi. Avui ens acompanya Elisa Melili, atleta santcugatenca, italiana de naixement, però ja porta uns quants anys aquí a casa nostra, i el 31 de desembre, doncs, va guanyar aquesta cursa del Gall. És el darrer esdeveniment esportiu que es disputa a casa nostra, i més de 1.000 atletes van gaudir d'atletisme i també de tancar l'any de manera immillorable. Elisa Melili, bon dia.
Buenos días.
Bé, ja fa 8 dies que vas guanyar aquesta cursa al Gall, aquí, a la teva ciutat. Suposo que emotiu pel que significa guanyar a casa teva.
Ay, me encanta. O sea, yo hago muchas carreras populares, pero evidentemente no hay nada mejor que ganar en casa, con mi gente, con mi club, con los niños que entreno. O sea, es otra cosa.
Més 11 anys que vius aquí a Sant Cugat, vas guanyar la novena edició de la cursa d'IR fa molts anys també. Explica'ns com va ser guanyar aquesta primera cursa i com et vas assabentar, perquè hi ha una historia curiosa al darrere, ¿no?
Sí, pues me apunté a la primera cursa esta en San Cugat. O sea, acababa de mudarme porque antes vivía en Barcelona. Al tener hijos, pues decidimos mudarnos aquí en Sant Cugat. Y pues me enteré de la cursa pues al día anterior. Así que, como soy, me defino una mujer last minute, he decidido apuntarme a ultimísima hora. Y la verdad, no había entrenado para nada, o sea, salía a correr porque es mi pasión y al tener dos niños pues no tenía mucho tiempo, así que salía de vez en cuando y pues resulta al día siguiente pues que gano la carrera. Entonces como que ha sido como para mí muy sorprendente, muy emocionante al mismo tiempo y muy motivante, porque ahí me he dicho, ostras, pues sí, igual empiezo a entrenar un poco más fuerte, con más constancia y tal, igual puedo pues mejorar mi tiempo, hacer más carreras y tal. Entonces, de ahí realmente empezó todo, imagínate.
I va començar, i déu-n'hi-do, com ha continuat i com segueixes, perquè has acumulat diferents èxits i triomfs populars, no?
Sí, sí, al principio pues me apuntaba, o sea, empezaba a entrenar fuerte, me apuntaba, o sea, he hecho bastante podiums, sobre todo en 5K, y al cabo de unos años, pues evidentemente como es una persona bastante ambiciosa, decidí pasarme al 10 kilómetros, y con un poco de miedo, porque yo siempre he sido una atleta bastante rápida y de corta distancia. Y empecé con el 10K y vi que se me daba bien también. Así que empecé a darle caña al 10K, hice un montón de carreras populares en el 10K, y unos cuantos años después, pues decidí pasarme al medio maratón. Medio maratón ahora es mi distancia favorita en absoluto. Corrí ya dos veces el medio maratón de Sant Cugat. Y bueno, correr en casa, donde entreno, es que es más fácil, porque aparte no te tienes que levantar muy temprano para ir a la carrera y te conoces básicamente todo el recorrido. Así que ahora sigo entrenando, sigo compitiendo. Mis tiempos son mucho mejores de los que tenía hace 10 años, sorprendentemente, porque ya no soy una una adolescente. Y esto es a base de entrenos, de constancia, de disciplina y, como digo siempre yo a mis atletas, de pasión.
También ets entrenadora, ¿no?, el Montañec.
Y ahora hace un año y medio que entreno a los niños del Club Montañec. Y transmitir mi pasión por el atletismo, que yo hice a niveles muy, muy altos cuando vivía en Italia. O sea, creo que es como mi vocación. O sea, cuando empecé a hacerlo tenía como una media duda, pero al ver la ilusión que tienen los niños y que realmente le estaba transmitiendo, le estoy transmitiendo lo bonito que es correr, competir y disfrutar del deporte, o sea, es algo que me da, o sea, muchísima felicidad.
¿Perquè tu et dediques a això?
Sí. Hace año y medio yo trabajaba en una empresa americana como responsable de atención al cliente. Llevaba un equipo de 8 personas, empresa internacional, o sea, llevé ahí 15 años. Y a un punto, no sé por qué, correr siempre ha sido mi pasión, y hace un año y medio decidí dejarlo todo. O sea, dije, me quiero dedicar a lo que más me apasiona, que es el deporte. Me dejé la empresa, hice un curso de entrenadora con la Federación Catalana de Atletismo. Tengo certificación de monitora, sigo estudiando con ellos y también con la Escuela Catalana del Sport para tener una titulación definitiva de entrenadora técnico deportivo de atletismo, y tengo claro que esto es lo que quiero hacer en la vida.
A més, hem de dir que a Instagram ets tota una reina de seguidors, no?
Sí, pues yo creo que el éxito en Instagram, tener muchos seguidores, deriva del hecho que también a través de las redes sociales pues consigo transmitir mi pasión por el correr, por el running, por lo que me genera, por el bienestar cuando voy a correr, no solo competir, yo comparto de todo, comparto también sentidos de ánimos, bajones, o sea, no siempre estás al 100%, y creo que la gente pues le gusta saber que atletas, que soy un atleta al final normal y corriente, o sea, que tengo mis días buenos, mis días malos, tengo mi pasión por la competición, pero también lo compagino pues con mi familia, con mis hijos, con mis viajes, y también esto es lo que también me ha funcionado mucho en el Instagram, de ir compitiendo también mucho al extranjero. O sea, a mí me gusta correr, pero me gusta correr aparte en casa, evidentemente, que me apunto a casi cada carrera, pero también vivir experiencias de carreras al extranjero creo que te enriquece un montón. Y evidentemente mis seguidores me siguen, ¿no? En mis viajes y en mis carreras y en mis rutas por ahí.
Hem de dir que el teu perfil és de/lucky/woman/. 162.000 seguidors. És una bona xifra, eh?
Sí.
A partir d'aquí, a les xarxes socials, és més fàcil transmetre la teva passió per l'atletisme?
Sí, lo difícil ha sido llegar a los 10.000. Pues tardé más llegar a los 10.000, que tardé creo unos 2-3 años, y luego ya es como más fácil porque alcanzas ya cada vez más gente, y evidentemente si tienes más seguidores tienes más posibilidades, ¿no? Que la gente que comparte tu pasión pues la repostee o te aconseje a otro perfiles. O ahora yo tengo muchos, o sea, las atletas que entreno a distancia, porque también entreno a chicas a distancia, son todas mis seguidoras. O sea, que gracias a las redes también he podido pues convencer a la gente de empezar una rutina de correr, de empezar a plantearse de mejorar su marca o ponerse objetivos bonitos, carreras y tal.
Para aquest 2024, quins reptes tens? Dic a nivell de curses, eh? Tens algunes que estan assenyalades al calendari com vitals.
A ver, vitals... O sea, me gusta un poco la suspense, no me gusta... O sea, tengo el calendario ya hasta mayo bastante lleno, tengo pendiente alguna cursa que me tienen que confirmar, seguramente correré la media de Barcelona, que es en casa, estoy confirmada para ir a correr la media de Ibiza en abril. Es la tercera vez que voy en la isla y siempre me encanta correr ahí. Y haré algún 10K. Y evidentemente mi reto más grande de 2024 sería correr mi primer maratón, que aún lo tengo pendiente. Y como lo quiero hacer bien, siempre lo voy atrasando. O sea, tuve que hacer mi primero hace 3 años, antes del COVID. Uh-huh. Lo estaba preparando, lo tenía preparado, tenía que hacer París. Y a la que faltaban 2-3 semanas, o sea, realmente, o sea, no faltaba nada, nos confinaron y tenía dorsal, tenía todo, y me decepcionó tanto no poder participar a aquel maratón, porque luego cayeron todos, porque si te acuerdas, en el confinamiento pues cancelaron todas las carreras, o sea, que yo quería apuntarme a otro para correr otro, pero las cancelaron todas. Y ahí no tuve el coraje desde entonces de volverme a apuntar a un maratón, pero evidentemente es el reto 2024.
Muy bien.
En exclusiva para vosotros.
Y para acabar, hi ha un projecte força abusarà, podríem dir, i és convertir Sant Cugat, que pugui tenir Sant Cugat i el Vallès, al primer running club.
Sí, esto es mi gran proyecto 2024. Me encantaría crear estoy en ello, me encantaría crear un running club, poder entrenar a gente en la pista de la Guinardera una vez a la semana, dos veces a la semana, dependiendo de la gente que vaya a venir, y organizar quedadas también aquí en Sant Cugat para ir a correr los fines de semana, crear un social running group. O sea, realmente motivar a la gente, entrenarlas y que los sancugatenses y la gente del Vallés pues conectemos entre nosotros y creamos este grupo no solo para entrenar, sino también para pasarlo bien. Esto es mi gran proyecto para este 2024.
Molt bé, doncs queda dit. Diferents titulars ja hem conegut de l'Elisa Melili, atleta popular de curses populars santcuatenca, categoria absoluta, amb 43 anys, doncs déu-n'hi-do els reptes que hi ha assolit, i principals objectius d'aquest 2024, crear aquest running club aquí a Sant Cugat i també disputar la primera marató. Elisa, moltes gràcies per estar avui aquí en directe, molta sort, i anirem seguint els teus projectes.
Muchas gracias, hasta luego.
El bàsquet també té avui el nostre espai aquí al primer programa de l'Esport en Marxa i hem de conèixer novetats d'aquest esport a casa nostra. I és que tenim nou entrenador amb l'arribada aquest 2024 al primer equip masculí del Cubàsquet que milita a la segona catalana. El grup quart té nou inquilí a la banqueta. És l'Àlex Avilés, que arriba de l'Ipsi, va començar la temporada a aquest conjunt barceloní i ara agafa les regnes del Cubàsquet. Àlex, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Un plaer saludar-te.
Igualment. Bé, l'equip al Cubàsquet que ha canviat de tècnic és dotzè classificat amb 3 victòries i 8 derrotes a un sol triomf de sortir de la zona d'ascens. I bé, m'agradaria saber per què l'Àlex Avilés és el nou entrenador d'aquest Cubàsquet.
Molt bé, doncs mira, com has comentat, doncs començo la temporada a Ipsi. Com tots sabem, no? Els resultats primen. A Supercopa, doncs la categoria és molt exigent i no estaven arribant aquests resultats i vaig decidir doncs que la millor manera que tenia el grup de tirar endavant era que jo fes un pas al costat, de manera que cap al mes de finals de novembre, inicis de desembre, em trobo sense equip, però realment amb moltes ganes i segurament a nivell personal, de forma rara en aquestes situacions, doncs bastant reforçat, bastant segur, amb molt aprenentatge fet i sobretot amb ganes de tenir un nou projecte. No passava pel meu cap esperar fins a finals de temporada per intentar tornar a trucar portes o moure'm, sinó que doncs volia mirar d'aprofitar alguna situació, alguna circumstància que es pogués donar en el mercat d'hivern per poder fer aquest pas. És a dir, en definitiva, estava motivat per agafar un altre projecte el més aviat possible.
Bé, l'objectiu és majúscul, tenint en compte que l'equip ha de sortir al descens, que d'11 partits jugats n'ha guanyat únicament 3. Aquestes dues primeres setmanes, què has vist a l'equip i sobretot si creus, evidentment, que es pot tirar endavant aquesta situació?
Sí, és una situació de, com t'ho diria, no? De caminar una mica per la corda fluixa, perquè hi ha molta paradoxa, hi ha molta ambigüitat en el sentit de que d'una banda el que m'he trobat és un equip doncs motivat, un equip que està entrenant bé, un equip que està amb ganes de revertir la situació i per què no dir-ho, que considero que tenim mimbres per fer coses en aquesta categoria i en aquest grup que ens permetin sortir de la zona perillosa i en la qual ens trobem actualment, que és la zona de descens directe. Aleshores, com et deia, no? és aquesta sensació de dir, bueno, en primer lloc fins i tot m'ha cridat l'atenció de dir, bueno, què ha passat, com heu pogut davallar fins a aquest punt, però puc entendre que els resultats hem de ser pacients, el que no podem tenir és ansietat. L'objectiu de resultat està clar, no? Consisteix a sortir d'aquesta zona de descens, per la qual crec que podem assolir-ho a nivell humà i a nivell de joc. Ara bé, en aquest esport la mentalitat i la gestió de les emocions és cabdal. I com puguem trobar els equilibris interns, tant personals com globals, de tot l'equip, penso que aquí estarà el gran què de com puguem afrontar doncs, els propers reptes que ens venen per davant. Sense anar més lluny, comencem el proper diumenge, aquest proper diumenge, el meu debut, per dir-ho d'alguna manera, és contra l'Olesa, que el tenim a una victòria, ells tenen 4 victòries, nosaltres estem en 3, i doncs aquesta ja serà una primera prova d'aquestes que et deia de que hem de donar-ho tot, ens hem de buidar, ens hem de compactar de seguida i conèixer-nos de seguida amb el meu tarannà i amb el meu estil de joc, i al mateix temps ho tenim tot per davant, ho tenim tot de cara, però no podem caure amb ansietats, amb voler resoldre ràpidament, revertir ràpidament aquesta situació, perquè de vegades aquest excés de ganes i aquest excés d'ímpetu doncs et pot jugar amb les passades i fer que al final, per molt desig que hi posis, no acabis en sortint-te i llavors la caiguda és més forta. Llavors, pas a pas, i que siguin ferms aquests passos.
Molt bé, doncs, Àlex Avilés, tècnic del Cubàsquet masculí d'aquesta segona catalana grup quart. Tant de bo s'assoleixi el repte, l'objectiu de la permanència en aquesta categoria i tota la sort del món. Recordin, el debut serà aquest diumenge a la tarda al PAF 1 de la Rambla, el celler entre el Cubasquet i l'Olesa. Primer maig d'Àlex Avilés a la banqueta i esperem i desitgem també la primera victòria. Que vagi molt bé i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Joan, i encantat de saludar-vos i seguirem en contacte, segur.
Continuem a l'Esport en Marxa i ara canviem radicalment de tema. Passem del bàsquet, del nou tècnic del Cubasquet Sant Cugat, al Club Esportiu Valldoreix, perquè aquest 2024, primera setmana, ja comença l'activitat esportiva, òbviament, però tenim un 2024 segurament, i coneixent el Club Esportiu Valldoreix i coneixent el Roger Badia, el director esportiu d'aquest club, que estarà atapeït d'esdeveniments. Roger Badia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bé, igualment. Un 2024 que no m'erro, crec que estarà tapaït d'activitats esportives al Club Esportiu Valldoreix. No sé si algunes de significatives, segur que sí, totes envoltades amb l'embolcall del tennis i el pàdel com a principals atraccions, no?
Sí, sí, totalment. Nosaltres seguim la línia marcada dels darrers anys de fer tornejos molt importants, tant a nivell nacional com internacional, pels nostres jugadors, tant del club com de l'acadèmia, pels socis, per tots, i bueno, perquè creiem que ja hem agafat una solera que hem de mantenir per la bona dinàmica que està important, i això vol dir doncs que seguim, doncs, estem confirmant dates, però bueno, ara fa poc ja ens van confirmar el Super Grand Slam de Pàdels, i ja fa molts anys que el fem, que només es fan 5 a Catalunya, el Rafa Nadal, el Futures, l'ITF, de la bola cap, vull dir que anem confirmant ja tots aquests tornejos importants.
L'activitat esportiva que continua el Club Esportiu Valldoreix com no podia ser d'una altra manera. En tot cas, aquest 2024, quin és el repte com a club? Perquè massa social la teniu ja més que consolidada, l'escola de tenis entenc que també va a molt bon ritme, no?
Sí, les escoles, tant de tenis, pàdel, futbol, particulars, la veritat és que estan a tope, el moviment dels socis està també és molt elevat. Llavors, el nostre objectiu és trobar l'equilibri justament amb el que són el dia a dia dels nostres socis, que al final és el més important, amb tots aquests esdeveniments que el que fan és donar doncs, aquest dinamisme i tot el club i la motivació a tots els socis i la vida, no? Però, clar, ara el soci, com en molts clubs, està molt participatiu i intentem trobar doncs, aquest equilibri perquè tothom es trobi a gust i el club segueixi evolucionant.
I alguna notícia destacada que esperes per aquest 2024? Potser algun tenista que continuï a l'elit del tenis mundial? No sé com ara mateix estan els vostres tenistes.
Bueno, a nivell de club el nostre objectiu és anar tenint els equips forts i anar traient algun jugador i jugadora, que no és fàcil avui en dia. I després sí que a nivell d'acadèmia, doncs home, tenim algun acord amb alguna jugadora, amb la Vicky, amb una andorrana, doncs que ha sigut número 1 del món júnior i ja ha fet un baixón i esperem poder recuperar-la. També hem començat una col·laboració a través del Francis Roig, un dels responsables amb Berrettini, i bueno, esperem seguir mantenint aquest esperit a l'èlit, que no és gens fàcil, la veritat.
Molt bé, doncs, Roger Badia, gràcies per fer-nos 5 cèntims d'aquesta activitat esportiva que no s'atura al Club Esportiu Valldoreix. Molta sort per aquest 2024 i a seguir, doncs, amb aquest bon estat de forma, aquesta bona salut que té el club. Moltes gràcies per atendre'ns, Roger, i una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres per comptar també amb nosaltres. Que vagi bé.
Doncs aquest era Roger Badia del Club Esportiu Valldoreix. Ja hem conegut una mica l'estat esportiu de l'entitat i ara anem a parlar de la jornada esportiva del cap de setmana, perquè aquest cap de setmana torna la competició i mare meva quin partit, el Toro Club Rugby Sant Cugat masculí. Guanyant i amb bonus ofensiu, l'equip de Martín García estaria classificat per segon any consecutiu per disputar la fase d'ascens a Divisió d'Honor. Martín García, molt bon dia.
¿Qué tal, Joan? Buen día. ¿Cómo estás?
Molt bé, suposo que els torrons els teus jugadors ja els han paït, no?
¿Cómo, perdón?
Dic que els torrons ja els jugadors ja els deuen d'haver, ja els hauran digerit, no?
Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Si bien entrenamos ya el jueves pasado para volver y a juntar con el grupo, hoy sí arrancamos nuevamente con los entrenos. Entrenamos hoy, mañana y el jueves para terminar la semana.
Bé, partit decisiu, no? Cara o creu?
Sí, la realidad es que es un partido importante. Bueno, ahí está la clasificación en juego, con lo cual sí, vamos con las mayores expectativas posibles y a intentar plantear nuestro juego de ataque agresivo con mucha intensidad. Así que bueno, va a ser un partido divertido.
L'equip, com sempre, a gaudir de la competició. El fet que el Toro estigui a la part mitja baixa us dona més opcions que si us haguéssiu de jugar amb un rival directe, no?
Sí, la realidad que, bueno, si bien están abajo en la tabla, el Toro es un equipo muy combativo, es un equipo que juega también con mucha pasión, con lo cual, si están en un buen día, pueden complicarnos la tarde, con lo cual nosotros a lo nuestro, a jugar con mucha intensidad, también con mucha pasión y haciendo mucho hincapié quizás en el ataque, ¿no?
El fet de classificar-vos per disputar la fase d'ascens a Divisió d'Honor seria un dels primers reptes assolits i després quedaria, doncs, gaudir d'aquesta segona fase, no?
Sí, sí, ahí nosotros vamos siempre paso por paso, ¿no? Estamos haciendo foco siempre en el proceso. La idea es mejorar lo del año pasado, con lo cual si el año pasado hemos clasificado, así que el primer objetivo va a ser ese. Y bueno, dependiendo cómo salgan los resultados el fin de semana, luego encararlo.
Sembla que s'ha tallat aquesta comunicació amb Martín García, el tècnic del rugby Sant Cugat masculí. A veure si la podem recuperar, aquesta comunicació via telefònica, amb l'entrenador del rugby Sant Cugat. Ens parlava del partit important, del partit vital d'aquest diumenge, aquest dissabte a la 1:00 PM, al camp del Toro Balear, on els santcugatencs, guanyant en bonus, ja tindrien el bitllet per disputar la fase d'ascens a Divisió d'Honor, la màxima categoria estatal. Recordem que la temporada passada l'equip de Martín García no només es va classificar per la fase d'ascens, sinó va finalitzar entre els quatre primers i això li va donar dret a jugar a les semifinals pel campionat de la Divisió d'Honor B. Va ser eliminat per l'Alcobendas, que al final seria l'equip que pujaria a la Divisió d'Honor, un equip madrileny que estava fet a cop de talonari, que havia baixat per temes burocràtics de Divisió d'Honor a Divisió d'Honor B i era gairebé obligat que el conjunt madrileny pugés de categoria. Però, finalment, el Rubí Sant Cugat es va quedar a les portes. Martín García, tècnic del Rubí Sant Cugat, bon dia de nou. Estàvem parlant de l'objectiu de classificar-se per la fase d'ascens a la Divisió d'Honor i millorar l'any passat, que es van caure a semifinals davant el conjunt madrileny, no?
Sí, sí, como te comentaba recién, la idea es mejorar lo del año pasado, ¿no? Obviamente, el primer objetivo es clasificar, lógicamente, y luego mejorar lo del año pasado, pero bueno, independientemente de lo que pase el fin de semana, encararemos la segunda parte del año de la mejor manera, intentando seguir cambiando hábitos y comportamientos dentro del plantel y pensando también a largo plazo, ¿no?
Molt bé, doncs, Martín García, gràcies per atendre's en directe, el tècnic del rugby Sant Cugat masculí, dissabte a 1:00 PM al Camp del Toro, no?
Sí, correcto.
Perfecte, doncs estarem atents i tant de bo podem dir que el rugby Sant Cugat repeteix per segon any consecutiu aquesta fase d'ascens a Divisió d'Honor. Moltes gràcies, Martín, i tota la sort del món.
Muchas gracias, Joan. Un abrazo grande y feliz año.
Doncs ja hem tornat a aquest primer Esport en Marxa de la temporada. Gràcies al tècnic de so, al Pablo Valenzuela, i també a la redacció del nostre company César Martínez. Us ha parlat Joan García. Estarem pendents a aquesta primera jornada esportiva de 2024 amb l'objectiu de tots els equips santcugatencs que puguin guanyar els seus partits i segueixin complint objectius. Ho explicarem com sempre a cugat.cat/esports. Dilluns vinent ens retrobem aquí a l'Esport en Marxa. Sigueu feliços i molt bon esport. Adeu-siau.